migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quants dígits té la vostra contrasenya? I són alfanumèrics? Tenen símbols? O sou dels que poseu 1, 2, 3, 4? Si sou d'aquests segons, llavors teniu un problema. Però un problema més important, eh? Si la vostra contrasenya té menys de 8 caràcters, podrien hackejar-la en menys d'una hora. El titular és impactant, és una cosa que podríem sospitar, no? Parlem amb el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, el Jordi Serra. Jordi, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bé.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Bé, doncs, escolta'm, menys de 8 caràcters i et poden hackejar la contrasenya en menys d'una hora. Tan fàcil és? O sembla tan fàcil?
Sí, no és que sigui fàcil. Hi ha programes que el que fan és, doncs, això, no? Anar concatenant, anar buscant, anar canviant lletres, números, no? I van començar, per exemple, per dotar, no? I després comença per dotar els NAP, llavors van fent de manera molt, molt, molt ràpida. Llavors, quan més curta sigui, no és que te la llegeixin, no és que, sinó que te la troben. És a dir, van provant totes les possibles combinacions de totes les lletres possibles, llavors, bueno, doncs quan més fàcil la tinguis, menys caràcters tinguis, doncs més ràpid és arribar a trobar dins de totes les possibilitats que hi ha, doncs la teva contrasenya.
Sí,
hem de tenir molt clar que qualsevol contrasenya, absolutament qualsevol, per molt llarga que sigui, es pot trobar, no? per aquest sistema, perquè aquest sistema fa això, no? És a dir, doncs anar provant caràcters diferents, al final, però clar, no és el mateix, no? No trigarà el mateix a trobar una contrasenya de 8 caràcters que en trobar-ne una de 12.
I aquests 8 caràcters, dona igual que siguin combinats entre números, majúscules, minúscules, números i símbols?
No, el que es fa normalment no, és quan més diferent sigui la contrasenya, no? Doncs més... més complicat és, no? És a dir, si tots són lletres, doncs al final és més fàcil de trobar que si anem combinant lletres, números diferents i coses així.
Sí, l'ideal d'entrada seria combinar. I quants dígits mínims? Quin seria un consell per tenir una contrasenya més o menys, o raonablement segura?
Doncs això, no? O sigui, 8 caràcters en una hora o una cosa així es poden trobar, no? Molts ordinadors que actualment, que són suficientment ràpids, doncs és fàcil de trobar, bueno, relativament fàcil de trobar, no? I que, amb una de 10, doncs ja es complica molt, i amb una de 12, doncs ja passarien anys, no? Per trobar una contrasenya que tingués lletres, números i algun caràcter especial, no? És a dir, que algú es trigui anys per trobar la nostra contrasenya, evidentment, doncs que ja no és factible, ja no, ningú s'hi posa.
Hi ha una cosa, Jordi, que m'ha cridat l'atenció en aquesta nota de premsa, en aquesta informació que tinc, i és que les contrasenyes, el primer lloc del rànquing de contrasenyes més utilitzades el 2021, se situa la combinació de xifres 1, 2, 3, 4, 5. Seguida de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però estem parlant d'una cosa molt, bueno, d'algú que no li importa, no?, que li entrin directament, no?
Bueno, no, perquè...
Jo, sincerament, pensava que només passava a les pel·lícules, això, però no veig que no.
No, perquè això... Bueno, perquè normalment són contrasenyes a millor d'algun xat o alguna aplicació o alguna cosa així que no. No, que dius, bueno, doncs aquesta... No, entenc que no són les contrasenyes normals que fan servir pels bancs.
Això espero.
Trobar contrasenyes de bancs. Pues no, ja seria... Si posem aquesta, pues bueno, llavors sí que tenim un problema molt greu.
Sí, aquest estudi anual que l'ha fet NordPass, per cert, hi ha altres dades curioses, com per exemple que a la posició número 10 s'hi troba la contrasenya Barcelona, directament. Sí. A la 12, Espanya, i a la 16, Alejandro, o un te quiero.
Sí, això és normal. I és un problema perquè també hi ha problemes d'aquests que busquen contrasenyes que el que fan és buscar paraules dins d'un diccionari. Llavors...
Ah.
Llavors, clar, també és ràdio, no? O sigui, fer servir una paraula que surti en un diccionari, doncs també és un problema, perquè hi ha programes aquests que automatitzen les cerques de contrasenyes amb aquestes paraules ja conegudes, no? O noms de persona amb un any, no? Un any de naixement, un any d'una efemèride, qualsevol cosa d'aquestes, és relativament més senzill trobar aquestes que no pas una que, no? Que sigui completament lletres i números aleatoris que no tinguin cap sentit.
Jordi, què és més segur? Una contrasenya tal com estem parlant, d'una paraula, la combinació de xifres, o les dades biomètriques, l'empremta o la tactilar, la biometria? Quina seria més segura?
És més segura la biometria, entre cometes. Per què? Perquè no s'ha demostrat encara que dues persones al mateix temps de la història tinguin la mateixa empremta dactilar. És a dir, no és segur que dues persones puguin tenir la mateixa. No podem descartar. Perquè estadísticament s'ha demostrat que és molt difícil que dues persones al mateix instant de temps, no? A través de tota la història, dels milions i milions de persones que hem passat per aquest planeta, que no tinguem la mateixa empremta dactilar, doncs sembla impossible. No? És a dir, s'assumeix que hi ha gent que té la mateixa empremta, però que accedeixin al mateix temps de la història, al mateix lloc, no? I que facin servir l'empremta dactilar del mateix dit, al mateix moment, doncs és altament improbable. Per tant, és més segur això, l'empremta. El problema està en que si un dia... perquè al final l'empremta matemàticament es troben en distàncies entre les línies de l'empremta. No? Per tant, això al final matemàticament són uns números que es guarden. No es guarda la imatge de la nostra empremta, sinó que es guarden distàncies i uns números associats d'aquestes empremtes. Aquests números poden ser extrets, no?, de les dades, per tant, també tenia un problema. I el problema de la biometria és que només tenim 10 dits. És a dir, que si un dia ens agafen aquestes dades, no, es podrien replicar, nosaltres podríem canviar d'empremta dactilar, però només en tenim 10. Per tant, també és un problema afegit. És més segur, però en tenim 10 només combinacions, només podem tenir 10 dits.
I després, ja per acabar, pràcticament, clar, la majoria de tots nosaltres tenim uns quants dispositius, no només tenim un, tenim igual un portàtil, tenim un ordinador sobre taula, tenim, evidentment, el mòbil. Cal una contrasenya per cadascú? I dins del mòbil, clar, tenim el Facebook, tenim el Twitter, tenim, evidentment, el banc online. Cal una contrasenya per cada cosa?
Sí, és aconsellable tenir una contrasenya per cada cosa, perquè... Si imaginem que tinguem una única contrasenya, només me'n vull recordar d'una, no? Doncs la posem en una pàgina web, hem comprat qualsevol cosa, una pàgina online, i per qualsevol cosa, però aquella empresa plega i deixa el servidor amb la pàgina web en marxa i no l'actualitzem. Doncs qualsevol ciberdelinqüent podria entrar a la llarga amb una unitat nova coneguda i agafar la base de dades de les contrasenyes i tenir accés a la nostra contrasenya. És relativament senzill. Moltes vegades passa. Per tant, sobretot el que sí que hem de tenir molt en compte és que la contrasenya del banc per operar en el banc ha de ser una completament diferent de la resta. Tot allò que operem amb internet, amb targetes de dèbit, de crèdit, compres, bancs, que cada una d'aquestes tingui una contrasenya diferent. És complicat perquè ens hem de recordar o fer servir un gestor de contrasenyes.
Doncs Jordi Serra, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Jordi.
Adéu, gràcies.